Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. En els darrers anys, passejar pels carrers del centre de Barcelona s'ha convertit en una mena de bucle que miris un miris i el mateix. Botigues canàbiques, centres de bellesa on et pots fer les ungles ben barat i just al costat una botiga plena des del terra fins al sostre de fundes per telèfon mòbil. És la imatge recurrent d'una ciutat on els tentacles del turisme han desplaçat els comerços de tota la vida. L'essència d'una ciutat perduda per unes ungles, una funda i uns derivats de la marihuana. Ara, els veïns podran començar a veure la llum al final del túnel perquè l'Ajuntament finalment s'ha decidit a posar ordre a tot aquest desgavell. El govern municipal del PSC ha anunciat que no donarà cap més llicència durant almenys un any perquè es puguin obrir més locals d'aquest tipus.
Fem aquesta regulació perquè ajudi a millorar la realitat dels carrers i doni resposta a les necessitats de la ciutadania de Ciutat Vella i també de tota la ciutat.
Són declaracions que feia aquest matí Albert Vallatinent, alcalde de Barcelona i regidor del districte de Ciutat Vella, de moment l'únic de tota la ciutat on es farà aquesta regulació. Júlia Julbe, bona tarda.
Bona tarda.
Una regulació que també afectarà a la Rambla.
Sí, en el cas d'aquest espai, una de les artèries principals de Ciutat Vella, l'Ajuntament prohibeix de moment l'obertura de cap establiment. La suspensió vol evitar que mentre s'elabora el nou pla d'usos no proliferin tipologies de negocis contraris als objectius del nou pla, ni es donin tampoc noves obertures comercials. Tot plegat s'assuma a la recent modificació del pla d'usos de Ciutat Vella vigent i ja aprovat el Consell Plenari del mes de maig.
Decisió necessària, doncs, la que pren el govern de Barcelona. Veurem com acaba i com s'acaba transformant aquest districte de Ciutat Vella, el més perjudicat, sens dubte, pel turisme, juntament amb el de l'Eixample. D'altra banda, un divendres on la Fiscalia ha recorregut la decisió del jutge instructor del procés, Pablo Llarena, de no amnistiar la malversació a l'expresident Carles Puigdemont i també als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig i de mantenir-los, per tant, vigent l'ordre nacional de detenció.
Els fiscals discrepen de la tesi del jutge sobre el propòsit d'enriquiment, que és la fórmula que va trobar Llarena per mantenir aquesta acusació. Consideren que no hi va haver enriquiment personal ni patrimonial dels acusats i, per tant, el delicte tindria encaix en aquesta llei d'amnistia. Els fiscals també rebaten l'argument de Llarena i creuen que amb el referèndum no es van vulnerar els interessos financers de la Unió Europea i, per tot això, la Fiscalia demana aixecar aquestes ordres de detenció.
I no ens allunyarem dels jutjats perquè la justícia, ho hem conegut aquest migdia, també ha suspès cautelarment el decret de règim lingüístic del sistema educatiu que havia de reforçar el català.
Un mes després d'aprovar-lo, el Departament d'Educació ha rebut aquest divendres l'acord del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de congelar la vigència del text tal com va demanar un recurs de l'Assemblea per una escola bilingüe.
I d'altra banda també parlarem sobre un informe que ha elaborat la síndica de Greuges que critica la laxitud del Departament de Justícia a l'hora de supervisar el pres que va assassinar una cuinera a la presó de Mas d'Enric.
En el document retreu que el pres recuperés el lloc de treball a la cuina, tot i el seu perfil, l'home estava condemnat per assassinat i posteriorment havia estat castigat per diferents accions violentes dins la mateixa presó. La síndica assenyala que no es podia preveure aquest assassinat, però que cal valorar, millorar l'accés dels presos llocs de feina.
Ja ens aturarem breument al Regne Unit, centre l'actualitat d'Europa. En aquest divendres, el Partit Laborista ha arrasat en les eleccions generals amb una nova majoria absoluta després de 14 anys d'hegemonia del Partit Conservador.
Keir Starmer serà el nou primer ministre del Regne Unit després que el seu partit hagi obtingut 412 escons que superen àmpliament el llindar de la majoria absoluta que se situa en 326. El partit de l'actual primer ministre s'ha enfonsat fins als 121 escons. De fet, Rishi Sunak ja ha anunciat que plega com a líder del partit després de la debacle electoral.
I avui anar als esports.
Aquí no és nada gratis. Aquí el que passe va passar perquè és un gran equip i se l'haurà merecido.
A Espanya i Alemanya busquen avui una plaça per a les semifinals de l'Eurocopa de futbol.
Les dues seleccions s'enfronten, serà a partir de les 6 de la tarda, en un partit que té gust de final anticipada. Són les dues millors seleccions del campionat, però només una podrà avançar en el camí cap a aquesta final. I avui també juga el Portugal-França a les 9 de la nit.
I en motor, en marxa un nou cap de setmana de grans premis, tant a la Fórmula 1 com a la MotoGP.
A aquesta hora tenen lloc els primers entrenaments lliures a la Fórmula 1, el del Gran Premi d'Alemanya de motociclisme s'ha fet aquest matí amb Jorge Martín, Marc Márquez i Maverick Viñales com a pilots més ràpids.
I en ple estiu, els grups catalans presenten novetats musicals per ballar les principals festes majors del país. Avui han publicat tema els Figaflaues, que estrenen aquesta La Marina està morena, i també han publicat cançó els abrencs Papet i Marieta, que han publicat una batxata electrònica. Les escoltarem a l'acabar aquest informatiu. Abans de començar, però, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores a les portes d'un nou cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La calor s'imposa arreu de Catalunya. Avui pugen les temperatures i tocaran sostre perquè esperem màximes a la costa que fregaran els 30 graus amb molta humitat i, per tant, amb molta xafogor, i a les comarques de l'interior en general entre els 30 i els 35 graus, tot i que a punts del Pla de Lleida podríem sobrepassar puntualment aquests 35 graus. Aquesta tarda augmentarà més la nuvolositat i a última hora del dia esperem precipitacions febles a les comarques de l'extrem oest de Catalunya i també cap a la zona del Pirineu. Aquesta propera nit i matinada, aquestes precipitacions serien una miqueta més importants i demà al matí encara tindrem ruixats dispersos cap a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i també alguns punts a les comarques de la Catalunya central. Seran precipitacions més difícils d'arribar a la costa central, tot i que puntualment també podria arribar algun plogim cap a la costa demà, però hi haurà cada vegada més clarianes amb el pas de les hores a les comarques del sud. Demà les temperatures baixaran una mica respecte a les d'avui, farà calor, però una mica més suportable. I diumenge, nuvolositat variable i els ruixats afectarien principalment Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona i interior de Girona, amb entrada de vent del nord i amb temperatures que encara baixaran una mica més. Per tant, la calor serà molt més suportable.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
L'Ajuntament de Barcelona vol posar ordre a Ciutat Vella i no donarà més llicències per obrir botigues canàmiques, botigues d'accessoris per a mòbils i tampoc espais on es fa la manicura i la pedicura. Últimament, aquests comerços, enfocats principalment al turisme, són omnipresents als carrers del centre i en alguns trams de la ciutat de Barcelona, com per exemple el carrer Ferran, hi poden haver fins a 4 establiments que venen al mateix.
Durant el temps que duri la suspensió de llicències, la idea del govern municipal és revisar el pla d'usos per al districte i també el de la Rambla. L'objectiu de tot plegat és protegir el comerç local i de proximitat. L'acord s'ha publicat aquest divendres al butlletí oficial de la província de Barcelona. De moment, la suspensió estarà activa un any i, si calgués, es podria prorrogar un any més.
No podem deixar de regular una oferta que clarament prioritza el que hi passa per davant del que hi viu i que dona xupluc a negocis que acaben monopolitzant l'oferta econòmica del districte. Aquest és l'objectiu d'aquesta mesura i serà l'objectiu del nou pla d'usos. Afavorir el que creiem que s'ha d'afavorir i prohibir el que creiem que s'ha de prohibir.
Són declaracions del regidor del districte, Albert Batlle, que ha detallat que en els darrers 4 anys les sol·licituds de llicències per obrir floristeries, sota les quals s'obren establiments canàbics, s'han incrementat un 77%, mentre que les peticions per obrir botigues de telèfons ha estat un 38%. Així mateix, les sol·licituds de llicències per obrir perruqueries, sota les quals en aquest cas s'obren establiments de manicura i pedicura, també s'han incrementat un 27% en els darrers anys.
No només afectarà el conjunt de Ciutat Vella, també específicament a la Rambla. Durant aquest temps i mentre revisi el pla d'usos, no es concedirà cap llicència, però en aquest cas per a cap negoci. El text es va aprovar l'any 2015 i ara es vol aprofitar la reforma que s'està fent a la via per revisar-lo.
L'executiu local ha recordat que aquest espai de la ciutat va ser el primer en comptar amb un pla d'usos específic que ja regula la implantació d'activitats per fomentar les botigues vinculades a les indústries culturals, restringeix també les activitats hoteleres de restauració i de l'oci nocturn al passeig i alhora que també fomenta la qualitat de les activitats de restauració i limita la implantació de nou comerç alimentari i d'habitatges d'ús turístic. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de Barcelona.
Amb la suspensió d'aquestes llicències a la Rambla, el que volem fer és assegurar-nos que la transformació de la Rambla en la pell de la Rambla, que com sabeu ja ha començat, es transforma no només la pell, sinó també es transforma el que hi passa a sobre de la Rambla. Des de que vam anunciar que escurçaríem el termini de transformació de les obres de la Rambla a la meitat, hem dit que volem que la transformació serveixi també per recuperar-la pels veïns i per les veïnes.
De moment, el consistori no es planteja aquesta regulació més enllà del districte de Ciutat Vella, tot i que no hi renuncia a fer-ho en un futur.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i nou minuts més coses. La síndica de Greuges de Catalunya recrimina al Departament de Justícia i concretament a l'administració penitenciària la laxitud en la supervisió de l'intern que va assassinar la cuinera de la presó de Mas d'Enric, que això és el Catllà, el febrer passat. En l'informe retreu que el pres recuperés el lloc de treball a la cuina, tot i estar sancionat per un fet violent.
La síndica ha detectat que des del 2020 la Junta de Tractament de Mas d'Enric va avaluar l'evolució de l'intern en 14 ocasions. Ara bé, recull que en aquestes avaluacions no es van tenir en compte els elements relacionats amb la seva condemna per assassinat, un factor que la síndica considera clau en el procés de reinserció i minimització del risc de reincidència. L'adjunt de la síndica, Jaume Saura, assenyala que l'assassinat no es podia preveure, però que cal valorar l'accés dels presos a llocs de feina.
Si una persona que té una sanció pendent i que té un delicte violent i que no ha fet cap tractament per aquest delicte violent, és adequat que recuperi una feina que s'ha estat fent fins aquell moment de forma impecable. Passa una llista d'espera com passa tota la resta d'interns en el procés de recuperar la feina després de rebre una sanció. El departament o la Junta de Tractament potser no va actuar amb el rigor que actua en altres ocasions.
De fet, el mateix intern que va matar la cuinera s'havia negat a seguir el programa individual de tractament i havia refusat sotmetre's a programes d'intervenció.
I és que en un altre informe paral·lel a aquest, la sindicada Greuges també renya els sindicats de presons pel bloqueig que van fer als centres i les conseqüències que van suposar per als interns, les famílies i els funcionaris.
Sí, assenyala que no es podia preveure l'assassinat, però que cal també millorar, com dèiem, el lloc de feina d'aquests presos. I pel que fa a les protestes, assenyala que van impedir el funcionament habitual de les presons i van fins i tot obstaculitzar l'accés a professionals, advocats i molts més familiars dels presos. Considera que es va posar en perill la convivència als centres i recull que es van veure afectats trasllats de presos, sortides i comunicacions amb lletrats i familiars. Tot plegat, diu que va suposar el confinament forçós de 4.000 reclusos a les seves cel·les.
Anem cap als jutjats perquè la Fiscalia ha presentat un recurs contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont ni tampoc als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig per un delicte de malversació de fons públics i els manté, per tant, les corresponents ordres de detenció. En el seu recurs, el Ministeri Públic rebutja que es pugui parlar de propòsit d'enriquiment i d'afectació als interessos financers de la Unió Europea per no aplicar-los l'amnistia. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. El Ministeri Públic argumenta que la llei d'amnistia concreta que no es considera enriquiment l'aplicació de fons públics quan no hi hagi el propòsit d'obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial. Al seu parer, la voluntat del legislador és clara i la norma admet una interpretació absolutament conseqüent i coherent amb aquesta decisió.
Pel que fa a l'argument dels interessos financers de la Unió Europea, una altra de les excepcions que inclou l'amnistia remarca que no només no hi ha constància alguna que el capital gastat en la realització del referèndum procedís tot o en part de fons europeus, sinó que tampoc és possible admetre que les despeses requerides per materialitzar la votació tinguessin un efecte negatiu per als interessos financers de la Unió.
En aquest sentit, assenyala que la pròpia sentència reconeix que els impulsors del referèndum eren perfectament coneixedors que la consulta no acabaria la creació d'un estat. Pel que fa a la qüestió d'inconstitucionalitat que planteja el Suprem sobre el delicte de desobediència, la Fiscalia adverteix que la resolució no determina en absolut la norma concreta que qüestiona ni tampoc els preceptes concrets que es consideren infringits.
D'altra banda, la magistrada del Tribunal Suprem, Susana Polo, que investiga el líder de Junts, Carles Puigdemont, i també el diputat d'Esquerra, Rubens Wagensberg, en la causa contra Tsunami Democràtic, té dubtes sobre aplicar-los l'amnistia per terrorisme.
Així ho ha expressat en un escrit en què dona a les parts 3 dies perquè presentin al·legacions sobre la conveniència de presentar una pregunta prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Si finalment Polo presentés aquesta prejudicial, el procediment quedaria congelat fins que no hi hagués una resposta del Tribunal Europeu i, a més, l'impediria de dictar cap ordre de detenció ni mesura cautelar contra el president ni contra el diputat d'Esquerra. Tot plegat, quan l'Audiència de Barcelona ha aplicat la llei d'amnistia a 4 manifestants i 4 Mossos que estaven processats per les protestes de l'octubre del 2019 contra la sentència del Tribunal Suprem als principals líders del procés.
Gràcies, Judit. Doncs amnistia a banda, el jutge Juan Carlos Peinado ha suspès avui la declaració de Begoña Gómez, prevista per aquest divendres al matí. A 11:15 ha entrat el jutjat número 41 de Madrid. Gómez ha al·legat que no sabia de què se l'acusava exactament i que no li havien notificat tampoc la querella presentada per Asteoir, i el jutge ha decidit doncs suspendre la declaració fins al 19 de juliol.
Sí, la parella del president espanyol, Pedro Sánchez, havia de declarar en qualitat d'investigada en un presumpte cas de corrupció al sector privat i per tràfic d'influències. El passat mes d'abril ja se li va obrir diligències per les seves suposades relacions amb diverses empreses privades, com Globalia o Air Europa, que van rebre fons i contractes públics del govern espanyol durant la pandèmia del coronavirus. La investigació va començar arran d'una denúncia presentada pel sindicat Manos Limpias.
Doncs Antonio Camacho, que és l'advocat defensor de Begoña Gómez, ha lamentat que se'ls hagi comunicat l'existència d'una nova querella per aquests fets pels quals s'investiga la dona del president Pedro Sánchez just el mateix dia de declarar.
Ustedes saben perfectamente que cualquier persona sujeta a investigación tiene una serie de derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y uno de ellos básico es tener conocimiento de los hechos que son objeto de la investigación.
D'altra banda, avui també hem sabut que la declaració interna de l'excap de comunicació d'Esquerra, Tolomolla, pels cartells difamatoris contra els Maragall per l'Alzheimer, serà dimarts i no dilluns, com s'havia anunciat inicialment.
Actualment, Moya es troba de baixa i ocupa el càrrec d'assessor de l'àrea de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Director de Comunicació d'Esquerra durant l'enganxada de cartells el 2023 ha dit que està molt tranquil després que Ernest Maragall l'acusés d'estar darrere d'aquesta acció. I per la seva banda, el exvicecanciller del govern, Sergi Sabrià, està pendent de rebre la cita, així com també altres dirigents dels republicans.
I tornem als jutjats perquè el Tribunal Suprem de Justícia ha suspès de forma cautelar el decret que va aprovar el govern de la Generalitat per blindar el català a l'escola, que contemplava, entre d'altres mesures, com que els docents tinguessin el nivell C2 de català obligatòriament i reforçar que el català sigui la llengua vehicular.
La decisió del TCJ a efectes pràctics no afecta l'inici de curs i els centres educatius començaran al setembre amb els projectes lingüístics que ja havien aprovat. El decret és una eina que ja contemplava la Llei d'Educació del 2009 i quan es va afegir a la llei i al decret llei que prohibeixen els percentatges en l'aprenentatge de les llengües. La consellera d'Educació en funcions, Anna Simó, ha criticat la decisió del tribunal.
Hi ha jutges al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que han decidit que, tot i no tenir les funcions ni legislatives ni executives, han de dir ells com ha de ser, com s'ha d'organitzar el sistema lingüístic del sistema educatiu.
Des d'Educació recorden que el decret del règim lingüístic prohibeix que els plans lingüístics d'escoles i instituts es puguin canviar a mig curs i fixa que l'únic responsable legal dels projectes serà el mateix departament i no les direccions dels centres. A més, quan parla del castellà, la nova norma deixa clar que no poden aplicar-se percentatges, proporcions o paràmetres numèrics en l'ensenyament de les llengües.
Estel migdia.
I avui pendents del Regne Unit, on el fins ara primer ministre, Rishi Sunak, ha anunciat que plega com a líder del Partit Conservador després de la desfeta a les eleccions generals britàniques. El seu partit ha perdut més de 200 diputats.
Sí, el Partit Laborista ha arrasat i podrà governar amb àmplia majoria absoluta després d'obtenir 412 diputats, molt per sobre dels 121 dels conservadors. El primer ministre sortint, Rishi Sunak, s'ha autodeclarat el principal responsable d'aquesta desfeta i ha demanat perdó als candidats Tories, malgrat els seus esforços durant la campanya. Els liberals se situen com a tercera força amb 71 escons i el Partit Nacional Escocès pateix una gran davallada dels 48 als 8 escons. El recompte també ha confirmat l'erupció del nou partit reformista de l'ultra Nigel Farage a la Cambra dels Comuns. Ha aconseguit entrar a Westminster després de 7 intents fallits en què havia quedat fora.
Doncs tornant a casa nostra, segons ha pogut saber aquesta emissora Ràdio Estel, els Mossos d'Esquadra ja saben a quin lloc instal·laran el centre de comandament per coordinar la seguretat de la Copa Amèrica. Es tracta de l'edifici de l'Escola Europea Intermodal de Transport, que està ubicada al moll del World Trade Center. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. L'edifici és a tocar de la plaça Drassanes, al costat de les oficines del Port de Barcelona i de l'autoritat portuària. Els despatxos tenen accés directe als pantalans que el port ha cedit a la unitat marítima dels Mossos perquè tinguin amarrades les barques que faran servir per patrullar per l'interior del port i controlar els moviments dels velers que participen a la competició que arrenca a mitjans d'agost. L'inspector Jordi Uller de la unitat marítima dels Mossos explica a aquesta emissora quin dispositiu tindran els Mossos durant la Copa Amèrica de Vela.
Tenim clar que del 22 d'agost al finals d'octubre la nostra presència al port serà important. Estarem amb 4 embarcacions aquí, baixaran tripulacions cada dia i estarem les 24 hores patrullant aquí.
Una operativa que s'ha d'acabar de tancar amb la Guàrdia Civil, que també té competències en qüestions de seguretat al mar. Tot apunta que els dos cossos policials explicaran aquest operatiu els propers dies. El comissari David Bonet, això sí, n'ha donat algun detall avui.
Del pla director en el qual liderem el cos de Mossos d'Esquadra, amb implicació també i amb col·laboració amb la Guàrdia Urbana, la policia local també, i la policia portuària, i com no pot ser d'altra manera, amb Força i Cos de Seguretat de l'Estat, i aquí s'ha dissenyat doncs, un dispositiu per donar-hi cobertura, per donar cobertura a tot el que serà tant l'espai de vigilància del litoral, com he dit abans, doncs, amb la policia marítima.
Aquest pla forma part de l'operatiu de seguretat que els Mossos d'Esquadra han preparat per aquest estiu. Una de les principals preocupacions de la policia catalana és l'arribada de carteristes que, després d'actuar a París durant els Jocs Olímpics, vulguin aprofitar la Copa Amèrica de Vela per acabar de fer l'agost amb els visitants que hi hagi a Barcelona.
Una unitat marítima que se sumarà als plans de reforç que els Mossos d'Esquadra implantaran aquest estiu per reforçar la seguretat i evitar un augment de delictes. A mitjans d'agost, Pau, la policia catalana rebrà 800 nous agents.
Sí, 400 dels quals aniran directament a reforçar l'operatiu específic de la Copa Amèrica, sobretot per evitar robatoris a terra i pel pla antiterrorista. També es reforçaran totes les unitats, tant en municipis turístics com a la resta del país. L'objectiu és evitar també aldarulls i saquejos com els que hi va haver l'any passat en algunes ciutats catalanes després dels actes de festa major. També se seguirà amb el pla d'AGA per evitar que hi hagi armes blanques com navalles o ganivets als espais d'oci nocturn. Així ho ha explicat el cap de la policia catalana, el comissari Eduard Sallent.
Nosaltres ens vam centrar en el pla d'AGA perquè al final les dades el que ens diuen és que el que és determinant és la presència d'armes blanques. És a dir, és veritat que les armes de foc en l'àmbit del crim organitzat estan apareixent, estan creixent i és un factor que no ens agrada gens, no? I en el qual hi treballem. Però també és cert, tant en la capacitat lesiva com en la capacitat homicida, l'element o l'arma clau està sent l'arma blanca.
Dades, com ha explicat el mateix Sallent, que és que des de principis d'any hi ha hagut 45 homicidis a Catalunya, doncs 19 d'aquests crims s'han comès amb una arma blanca. En canvi, només en 5 s'han fet servir armes de foc. Per reforçar l'actuació dels Mossos, a més de l'augment d'agents, el cos també incorporarà unes 800 càmeres que les patrulles portaran incorporades. El centre de comandament rebrà les imatges en directe per ajudar en les actuacions. Els vídeos també s'analitzaran per detectar errors i corregir l'actuació policial si fa falta. A més, també augmentaran el nombre d'operadors que tenen les trucades d'emergència del 112.
Gràcies, Pau. I un apunt econòmic. La Junta General d'Accionistes Extraordinària del BBVA ha aprovat avui una ampliació de capital per valor de 551 milions d'euros i la posada en circulació doncs, de 1.126 milions d'euros més de noves accions per fer front a l'OPA del Banc Sabadell. La mesura ha rebut el suport del 96% dels accionistes.
Sí, a la reunió extraordinària al Palacio Euskalduna de Bilbao, el president del BBVA, Carlos Torres, ha tornat a defensar l'operació i, de fet, s'ha mostrat convençut que serà tot un èxit i que permetrà crear un banc més fort, competitiu i més rendible. En el torn d'intervencions, diversos representants sindicals ja han advertit de les conseqüències d'aquesta operació sobre la plantilla en forma d'acomiadaments i més càrrega de treball.
I pel que fa a la informació local i comarcal a casa nostra, els veïns de Sant Joan de les Abadeses, a la comarca del Ripollès, porten des d'ahir dijous a la nit sense telefonia i internet. Telefònica informa que es tracta d'un tall a la fibra òptica que podria estar intencionat.
Els operaris ja hi estan treballant i encara no se sap quan es podrà restablir aquest servei. A mitjans d'abril, un robatori de cable de fibra òptica va deixar durant hores bona part del Ripollès sense servei, amb excepció de zones com la vall de Camprodon, que reben senyal des de la Garrotxa.
I encara dos apunts més abans dels esports. A Santa Cristina d'Aro, al Baix Empordà, la Policia Nacional ha detingut un fugitiu a qui la justícia del Perú buscava per traficar amb cocaïna. Traslladava la droga a través d'empreses de pecateria i se li reclama una pena de presó que puja fins als 15 anys.
Els agents el van localitzar en un xalet d'una urbanització aïllada del municipi on portava una vida aparentment normal. La policia el va arrestar mentre conduïa una furgoneta on també hi anava un dels seus treballadors. La patrulla el va localitzar, va fer-li seguiment per la urbanització fins que un altre indicatiu, situat més endavant, va donar-li l'alto i el van poder detenir.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Dugues i 23 minuts. Comencem els esports parlant de la selecció espanyola, que buscarà aquesta tarda classificar-se per a les semifinals de l'Eurocopa enfrontant-se a Alemanya.
Els de Luis de la Fuente s'ho juguen tot a cara o creu davant d'una selecció alemanya que també ha complert amb els pronòstics i, de fet, ha exhibit un bon nivell en els partits disputats fins ara, tant a la fase de grups com a vuitens. Sobre el camp s'enfrontaran els màxims guanyadors d'aquesta competició amb tres títols per cada selecció i qui surti victoriós serà el màxim favorit a alçar-se amb el títol a la final del dia 14 de juliol. De la Fuente ha destacat el gran equip rival, però es decanta per la qualitat dels seus jugadors.
Tenemos mejor equipo que Alemania. Yo eso no he dicho nunca. Si te han dicho eso, quien te ha dicho te ha engañado. Me ha mentido. ¿Sí? He dicho que tenemos un muy buen equipo, exactamente un gran equipo, exactamente igual que Alemania. Con respecto a si qué jugador de Alemania me gustaría para mi equipo, yo mis jugadores no los cambio por nadie, por ninguno. Para mí, mis jugadores, en mi opinión, son los mejores del mundo.
el partit a les 6 de la tarda. I d'altra banda, a les 9 de la nit es disputarà el Portugal-França, de manera que avui quedarà ja definida la primera semifinal del torneig.
Per cert, que el davanter de la selecció anglesa i jugador del Real Madrid, Jude Bellingham, esquiva la sanció pel gest que va fer en el duel de vuitens contra Eslovàquia quan es va tocar els genitals després de marcar un gol.
Sí, el comitè de disciplina de la UEFA determina que el gest no és prou greu per posar-li una sanció esportiva immediata. Per tant, l'anglès podrà disputar el partit de quarts davant de Suïssa d'aquest dissabte. Sí que se'l multa amb 30.000 euros i li posen una amenaça de suspensió d'un partit si rescindeix d'aquí un any.
En canvi, ja es coneix la sanció a Demiral per la seva controvertida celebració també que va fer els vuitens de final d'aquesta competició.
El central de la selecció turca que va celebrar el segon dels seus dos gols a Àustria fent una salutació identificada amb el moviment nacionalista d'extrema dreta turc anomenat Lobos Grises ha estat suspès per la UEFA per als propers dos partits del torneig. Per tant, es perd el partit de quarts de demà contra Països Baixos i tampoc podria jugar unes hipotètiques semifinals.
I encara en futbol, l'Argentina de Leo Messi s'ha classificat aquesta matinada per a les semifinals de la Copa Amèrica. L'albiceleste ha guanyat el combinat d'Equador als penals després d'empatar 1-1 en el temps reglamentari.
El porter Emiliano Martínez ha sigut l'heroi dels argentins una altra vegada, ha estat decisiu durant el partit i ha aturat dos penals en una tanda que ha començat amb Leo Messi fallant el seu xut des dels 11 metres. Ara a les semis s'enfrontarà amb el guanyador del Venezuela-Canadà, que juga aquesta propera matina.
Parlem també de tennis. D'aquí a menys de 5 minuts comença el partit de Carlos Alcaraz a la tercera ronda de Wimbledon. Juga contra el nord-americà Francesc Tiafoe, que és el número 29 de l'ATP.
El murcià continua avançant a la seva defensa del títol després de les victòries contra Marc Lajal i Alexander Bukic en el partit d'avui i tindrà al davant un rival que fins fa pocs mesos era dins del top 10, però que els mals resultats l'han fet baixar fins al número 29 del rànquing. Tot i això, ha fet unes bones dues primeres rondes al Wimbledon i podria donar-li guerra al Alcaraz.
En el quadre femení també Badosa busca avui el bitllet de vuitens davant la russa Diana Kasatkina, la número 12 del món en aquest cas.
Badosa, sí, tindrà un repte d'altura davant d'una jugadora en forma que aquest dimecres elimina la seva rival amb un doble 6-0, la de Begú, però arriba al partit amb la moral alta després d'haver exhibit un bon joc en els dos primers partits d'aquest gran slam.
I parlem també de motor. Jorge Martín i Marc Márquez han liderat la primera sessió d'entrenaments lliures al Gran Premi d'Alemanya de MotoGP.
El madrileny, que lidera la classificació general del Mundial, ha estat el pilot més ràpid en la sessió d'aquest matí, per davant del català Marc Márquez, que ha rodat segon, tot i que ha patit una caiguda, sense més conseqüències. El també català Maverick Viñales ha quedat tercer, i de la seva banda, l'italià Pecco Bagnaia, que està lluitant amb Jorge Martín pel liderat del Mundial, ha rodat novè, un gran premi que no correrà a l'Aleix Espargaró, que no s'ha recuperat de la fractura a la mà dreta que es va fer al passat Gran Premi dels Països Baixos la setmana passada.
Sabía que era muy difícil, pero solo que hay un 5% de opciones, haces un typing distinto. Había opciones bien durante la semana que podía llover, el sábado y domingo parecía, y pensé, pues no frenas tan fuerte, hay que intentarlo siempre.
El català només ha fet una volta al circuit abans de decidir abandonar.
Cap de setmana on també hi ha prova de motor al campionat de Fórmula 1, al circuit de Silverstone, en el Gran Premi de Gran Bretanya, amb un Max Verstappen que es postula un cop més com a gran favorit.
Tot i això, aquesta temporada al neerlandès li ha sortit un competidor d'altura, com és Lando Norris, que ha amenaçat amb el seu McLaren l'hegemonia dels de Red Bull en les últimes curses. Prova d'això és la topada que van tenir el GP d'Àustria el cap de setmana passat, quan es disputaven el liderat de la cursa i que va acabar regalant la victòria a George Russell. Tot i això, Verstappen s'estarà mostrant més sòlid que el seu màxim rival i és clar líder al Mundial amb 237 punts, 81 més que Norris, que és segon. Els pilots de Ferrari, Charles Leclerc i Carlos Sainz són tercer i quart, respectivament, a la general.
I acabarem amb un apunt de bàsquet, perquè Finlàndia serà el rival de la selecció espanyola a les semifinals del preolímpic.
Els finlandesos han aconseguit guanyar un partit que perdien per 14 punts amb un implacable Alexander Madsen al capdavant. Ha pogut remuntar Polònia i deixar un 88-89 final al marcador. Les semifinals d'aquest preolímpic es disputen demà dissabte.
Espel migdia.
I obrim l'aparador cultural per acabar Vilafranca del Penedès, on avui comença la 17a edició del Bijaç. És el festival que combina música i vi a la capital de l'Alt Penedès. You are the sweetest dream and I remember your love. Yes, I do. Cory Henry, Hiro Smith, Sonic Wonder, Manur Brown i Liz Wright són els plats forts d'aquesta edició.
I una de les novetats és el retorn de la Fira de Vins a la Rambla Sant Francesc de Vilafranca amb propostes gastronòmiques i musicals. La programació comença ja aquesta tarda i s'allargarà durant tot el cap de setmana, fins diumenge.
Feia molts mesos des que era obligada. Vens a ser recordada quin va ser l'últim cop.
I així sona la nova cançó estiuenca dels Papet i Marieta, una batxata electrònica que es diu L'Onada.
El tema compta amb la col·laboració a la veu d'Anna Campó i vocalista del grup Alacantí Cactus. La cançó ha arribat acompanyada d'un videoclip gravat al Delta de l'Ebre i a la Ràpita, també disponible a la xarxa ja des d'avui mateix.
I no només els Papet i Marieta tenen nova canció, també els Figaflaues han publicat el seu tema estiuenc.
La Marina está morena, la Pantina fa una trena.
El duet de Valls que proposa un single estiuent que parla d'una història d'amor fugaç que passa a la Costa Daurada que porta el nom de La Marina està morena. Nosaltres amb aquest ritme acabem, tornarem dilluns quan siguin les dues aquí a Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.